El que sembla que es va aclarint també són els cels de la governabilitat a Espanya, després de que s'ha encaminat ja aquest pacte Unides Podem, el Partit Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya. Bernat Masferrer, molt bon dia. Avui és un dia important pel que fa a l'actitud o al posicionament d'ERC.
Sí, sí, molt important. Les bases hauran de ratificar aquest acord que la direcció, que la cúpula, doncs, confirmava ahir mateix. En fi, hi ha confiança plena en que l'Esquerra Republicana, doncs, finalment, oficialment, en aquest ple de Dia de Reis, doncs, s'abstindrà i, per tant, doncs, en segona volta farà possible la nova presidència de Pedro Sánchez. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda en Bernat Picornell, és senador d'Esquerra Republicana. Parlem primer amb ell i després amb Sofia Hernández. Ella és secretària segona de la mesa del Congrés, representant del PSOE. Així sabrem una miqueta les dues visions, les dues perspectives d'aquest acord. Si ens pregunten fa 6 mesos, improbable, PSOE, Esquerra Republicana. Com dèiem, primer amb Bernat Picornell. Bon dia, senyor Picornell.
Hola, bon dia.
Bon dia. És la teva tercera legislatura?
Quarta, ja.
Quarta legislatura. Molt jove, tens 30 anys fets, ja?
Sí, però vaja, són 4 en 4 anys, vull dir que no és que porti gaires anys, però vaja, hem agafat aquest període, diguem,
d'inestabilitat.
Sí, sí.
Per tant, doncs, un veterà de 30 anys, en qualsevol cas.
Exacte.
Senyor Picornell, què ha passat perquè PSOE i Esquerra Republicana posessin d'acord i facilitin doncs, la investidura de Pedro Sánchez?
Jo crec que el que ha passat és que els equilibris, diguem, els resultats electorals, l'aritmètica, doncs, ha permès que això passés. Nosaltres, en aquestes darreres eleccions, ens vam presentar dient que si teníem prou força com per fer asseure, obligar, dèiem, asseure el Partit Socialista a parlar i a resoldre doncs, el conflicte polític, doncs en política i no utilitzant les eines judicials, doncs nosaltres l'obligaríem a seure, no? I això és el que ha passat. L'aritmètica ha permès doncs, que això fos així, la voluntat doncs, del Partit Socialista, i de fet ha acabat d'entendre doncs, que només es podia entendre doncs, amb les forces d'esquerres i, per tant, també havia de seure amb Esquerra Republicana, i aquí és on som. Nosaltres, senzillament, el que hem fet és donar compliment doncs, d'allò que vam prometre en campanya electoral, que és que parlaríem amb el Partit Socialista, l'obligaríem a parlar, i així ha passat.
Mm-hmm. Els acords o els punts més importants d'aquest acord, segons ha transcendit, és aquesta mesa de negociació, no?
Sí, de fet, nosaltres aquesta tarda tenim Consell Nacional i acabarem d'explicar doncs, a la militància, als consellers i conselleres nacionals, doncs exactament quin és aquest acord, no? Per tant, hi ha algunes coses doncs, que haurem d'explicar aquesta tarda, però bàsicament, nosaltres demanàvem que hi hagués una mesa de negociació amb 4 condicions, que era que reconeguessin les dues parts, que es pogués parlar de tot, que hi hagués doncs, un calendari de treball i que, a més, doncs, es pogués donar compliment als acords que s'arribessin en aquesta mesa de negociació de govern a govern. I, en principi, doncs, les negociacions ens han portat doncs, que tinguem aquest acord.
D'acord, anem per parts. Aquesta mesa doncs, serà, en un principi, presidència?
Depèn del que s'estigui discutint en cada moment. Entenem que, probablement, doncs, la primera sí que segurament serà de president a president, però això entenc que ho haurem de decidir els dos governs, i en funció doncs, del nivell del treball doncs, haurà de ser presidit per una persona o per l'altra, diguem, no? El treball doncs, en algun moment doncs, l'han de dirigir els vicepresidents, doncs els vicepresidents, si no consellers, doncs consellers, i si no, doncs la presidenta, evidentment.
Per tant, estem parlant d'una mesa multisectorial, en certa manera, que vol abordar diferents problemàtiques.
No, en principi nosaltres tenim molt clar que aquesta mesa el que ha de abordar és només la qüestió política.
El conflicte.
El conflicte polític. I, per tant, de fet, el primer pas del Partit Socialista va ser reconèixer el conflicte polític, perquè recordeu que abans estàvem amb allò de que si estàvem en un conflicte d'ordre públic, de convivència ciutadana. No, això no és un conflicte polític que l'hem de resoldre políticament. Nosaltres, aquest és el nostre objectiu. La mesa de negociació de govern a govern, el que ha d'abordar és el conflicte polític i, per tant, no cal entrar en res més. La resta ja ho esgrimirem, ja ho treballarem, diguem, a les diferents cambres parlamentàries que per això existeixen, no? Però aquesta mesa és només de govern a govern per parlar del conflicte polític.
Molt bé. Una de les condicions és que era parlar de tot. De tot és tot? Parlareu d'un possible referèndum d'autodeterminació?
De tot és tot. Del que a nosaltres ens agrada i del que no ens agrada. Del que nosaltres volem i del que també vol el Partit Socialista. I, per tant, avançar qualsevol resultat d'una negociació on hi ha dues posicions enfrontades és, jo diria, contraproduent per la pròpia negociació. Quan comencem qualsevol de nosaltres, una negociació de qualsevol tipus, no sabem com acabarà, no? Per molt que, doncs, que tinguem moltes ganes d'aconseguir el nostre objectiu. Fa un parell de mesos, no?, o un mes i mig, quan vam començar a parlar amb el Partit Socialista, les posicions estaven enfrontades i allunyades, perquè el Partit Socialista, doncs, demanava una cosa, nosaltres demanàvem una altra, i al final, doncs, sembla ser, doncs, que hem arribat a un acord. Un acord avui, que no hauria sigut possible fa un mes i mig. Doncs veurem quin és el temps que necessitem, doncs, per arribar a un acord, si arribem, evidentment.
Finalment, els acords que es puguin aconseguir en aquesta mesa de negociació, en aquesta taula, doncs, de converses i negociació, haurà de ser sotmesos a validació democràtica a través d'una consulta de la ciutadania de Catalunya. Per tant, diríem, hi haurà un plebiscit, independentment del que sigui, del contingut que sigui, la ciutadania de Catalunya votarà per a referendar uns acords presos en aquesta mesa de negociació.
Bueno, això és una de les coses que acabem d'explicar aquesta tarda al Consell Nacional, i per tant no em puc donar més detalls, però en qualsevol cas nosaltres sempre hem estat a favor de que la ciutadania de Catalunya escolli el seu futur, sigui el que sigui, i si la majoria de la ciutadania de Catalunya referenda, doncs, en fi, el que sigui, no?, en qualsevol cas, en qualsevol circumstància, en qualsevol moment polític, nosaltres sempre hi donarem suport. Crec que és molt millor, doncs, que la ciutadania acabi validant allò que els partits polítics, doncs, intentem, doncs, tirar endavant, que no ho faci, perquè si després, doncs, no hi estan a favor, al final, doncs, si nosaltres fem una cosa i la ciutadania no ens segueix, doncs és una mica estrany, no? I per tant, si això acaba, doncs, amb una forma, doncs, de compliment d'allò acordat en base a que la ciutadania, doncs, decideixi, doncs, evidentment serà molt millor i tindrà molta més solidesa aquest acord.
Esquerra Republicana acceptaria una pluja de milions, com es diu col·loquialment, i un nou estatut com a solució a aquest conflicte polític? Perquè han sortit veus des del PSOE, doncs, cap a aquesta direcció, no?, suggerint, doncs, que aquesta seria la proposta de màxims des del govern espanyol.
Sí, passa que aquesta proposta de màxims ja ha vingut massa vegades des de l'Estat i mai s'ha complert, diguem-ne, no? I, per tant, nosaltres no és que vulguem una promesa, no, però nosaltres el que volem són solucions al conflicte polític. Esquerra Republicana som un partit independentista i que, doncs, lluitem, doncs, per aconseguir, per assolir la República Catalana. A partir d'aquí, tots els pedaços que es puguin anar posant per nosaltres es queden a mig camí, però és una qüestió de projecte polític. Nosaltres entenem que hi ha part de ciutadania, hi ha alguns partits polítics, doncs, que no comparteixen aquest projecte, i nosaltres el que intentem és convèncer la ciutadania que efectivament això és el millor, no? Zapatero va prometre 4.000 milions d'euros amb rodalies que no han acabat arribant, Rajoy també va prometre 4.000 milions d'euros més i tampoc no han arribat, i per tant no és una qüestió, entenem, doncs, econòmica, perquè això ja s'ha vist, doncs, que no acabaran a bé, perquè no acaben d'arribar mai, doncs, les promeses de l'estat espanyol, i per tant, doncs, nosaltres plantegem aquest projecte polític. Si el Partit Socialista i Podemos no poden complir amb aquesta mesa de negociació, i posem per cas, doncs, que s'acabessin aixecant cosa que no desitjo, diguem, no? Però si quedés passant això, un nou engany, doncs segurament podria ser definitiu, no?, per decantar la balança pel nostre projecte. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat, apel·lem a parlar-ne, apel·lem a dialogar i que ens surti doncs, el que els dos governs doncs, vulguin en funció de la seva postura política.
Valtros, des d'Esquerra Republicana, vàreu demanar algun tipus de gest en relació al que des d'Esquerra Republicana es denominen presos polítics. D'augment hi ha hagut aquesta sentència des de la Unió Europea, en el que es dona... Bueno, ja vam veure doncs, a Carles Puigdemont i Comín doncs, acreditant-se al Parlament Europeu i Oriol Junqueras també hauria d'estar cridat per recollir la seva acta. Creieu que aquest fet doncs, que l'advocacia de l'Estat no hagi contestat, no hagi replicat aquesta ordre d'Europa és un gest, ja?
Nosaltres som conscients que estem davant d'una repressió judicial que ha anat massa lluny, perquè de fet ja fa doncs, més de 2 anys que tenim gent a la presó, i entenem que qui tenim a davant, el Tribunal Suprem, segueix sent el mateix Tribunal Suprem avui que els que doncs, va jutjar el primer semestre de l'any passat. No? I per tant, en resoldre el conflicte políticament amb aquells que vam posar a la presó doncs, amb una sentència és complicat. L'advocacia de l'Estat l'altre dia doncs, el que va dir és que el senyor Junqueras havia de poder veure garantit el seu dret a fer d'eurodiputat, això és el que va dir l'advocacia de l'Estat, sense mullar-se gaire com ho havia de fer. Ara el Tribunal Suprem doncs, haurà d'acabar de dir què en pensa, però en qualsevol cas nosaltres entenem que la sentència del Tribunal de Justícia Europea, doncs, creant aquesta doctrina Junqueras, el que fa és defensar els drets de la ciutadania. Si la justícia espanyola s'entesta en no defensar els drets dels votants, de la ciutadania, doncs nosaltres seguirem doncs, reclamant on sigui que, en fi, que ha d'haver-hi llibertat doncs, per l'Oriol Junqueras i per la resta de presos i preses. Nosaltres el que demanem és que s'activi la via política i es desactivi la via judicial. A partir d'aquí veurem quin és el paper doncs, de l'advocacia de l'Estat a partir d'ara, a partir de les properes setmanes i també del Tribunal Suprem. Si és suficient o no, home, no és suficient. Nosaltres voldríem que l'Oriol Junqueras doncs, estigués en llibertat i, per tant, demanem al Tribunal Suprem doncs, que faci cas a la sentència del Tribunal de Justícia Europea, que és molt, molt clara en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies, Bernat Picornell. Estarem molt atents d'aquest Consell Nacional i doncs, a partir del dia de Reis, doncs, d'aquest ple doncs, extraordinari doncs, per investir a Pedro Sánchez, d'aquest ple d'investidura. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Aquí volem ara contrastar aquesta visió, aquesta perspectiva d'ERC, que és amb Sofia Hernández. Ella és secretària segona de la mesa del Congrés i en aquest cas escollida diputada doncs, per aquí, per la circumscripció doncs, les Pitiuses. Bon dia, senyora Hernández.
Bon dia.
Bon dia. Hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya?
Bueno, yo creo que existe evidentemente un conflicto en Cataluña y que hay que dar pasos para solucionarlos y que el diálogo debe ser la vía. Y cuando hablas de diálogo, hablas de política, evidentemente.
No, perquè li pregunto perquè fins fa 2, 3 setmanes o 4, des del PSOE es parlava d'una qüestió d'ordre, bàsicament. No es parlava de conflicte polític, es parlava d'un problema d'ordre a Catalunya. Què ha canviat?
Yo creo que no ha cambiado nada. Lo que ha hablado siempre el Partido Socialista es un problema de convivencia. Cuando hablas de convivencia, hablas de orden, hablas de política. Yo creo que no debemos estancarnos tanto en ponerle nombre a las cosas, sino en buscar soluciones. Y en eso es en lo que está el Partido Socialista, pero permítame, en lo que está el Partido Socialista fundamentalmente es en cumplir la obligación que tenemos los 350 diputados que estamos en la Cámara, y es en dar un gobierno a este país. Lo digo porque tampoco me gustaría desenfocar el tema, o la que es mi mayor preocupación en estos momentos, que es que llevamos casi un año con un gobierno en funciones y que tenemos obligación de dar un gobierno a este país y poner a andar a ese gobierno para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.
Bueno, aquest govern serà una realitat, si tot va bé, en molt pocs dies, en 3-4 dies, si aquest ple d'investidura doncs ha tirat endavant, tindrem nou president, en aquest cas el govern d'Espanya, serà Pedro Sánchez. Una pregunta, feu una certa autocrítica en relació doncs al període posterior a les eleccions anteriors, quan no es va arribar a formar govern en aquell moment amb Podemos, quan les majories doncs hi eren suficients si s'arribava a un acord amb Podemos-PSOE? Hem passat per un altre procés electoral, unes eleccions, etc., per tornar a ser al mateix lloc?
Bueno, las mayorías, usted dice había las mayorías. Si hubiera habido la mayoría, tendríamos ya un gobierno.
Bueno, una mayoría pactada.
Yo quiero recordar, porque tampoco se puede hacer un revisionismo. En ese momento fuimos el Partido Socialista, quienes estuvimos intentando obtener ese gobierno. Fuimos bloqueados en ese momento a derecha y a izquierda. Nos vimos abocados a unas segundas elecciones. Y en este momento creo que estamos superando esa situación, trabajando para lo que es nuestra obligación, que es dar un gobierno a este país. Y por eso yo le decía antes, prefiero no perderme en según qué cosas, porque yo creo que estamos ante una situación gravísima en la que hay una gran parte del hemiciclo, de la política en este país, que en este caso está representada por la derecha, que vive instalada en el bloqueo y en impedir a los españoles tener un gobierno. Y nosotros estamos trabajando para todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que ya ha sido suficiente y que lo que tenemos que trabajar es en que a partir del día 7 este país tenga un gobierno para afrontar los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y todo lo demás, pues, son discursos, palabras, estoy oyendo cosas por parte de la derecha intentando justificar lo injustificable, que es impedir que ese resultado democrático obtenido en las urnas se convierta en un gobierno que necesitamos.
Muy bien, mira, vamos a mirar desde la perspectiva apitiosa, de la perspectiva de Ibiza y Formentera, donde el principal problema que tienen que afrontar los ciudadanos, sin lugar a dudas, es la vivienda, ¿sí?
Sí, sin duda alguna.
Muy bien. Este pacto, este acuerdo entre Podemos, entre Unidos Podemos y PSOE, que es, en fin, la base del nuevo gobierno de coalición y de la, esperemos, estabilidad central en el Estado español, prevé regular el precio del alquiler y poner impuestos a las socimis. Pero nos quedamos en el precio del alquiler. ¿Cómo nos afectará? ¿Cómo veremos que los ciudadanos de Formentera y Ibiza que este acuerdo nos beneficia en este ámbito?
Bueno, yo creo que esa es una parte importantísima del acuerdo y efectivamente para nosotros fundamental. Y ese acuerdo para regular los precios del alquiler tiene tres instrumentos, y uno es muy importante, que es permitir a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas de zonas especialmente tensionadas por los precios del alquiler, y creo que la nuestra sin duda alguna lo es, poner un tope máximo a los alquileres. Esa es una de los instrumentos. Otro es el aumento de dinero en los presupuestos para aumentar el parque de vivienda pública, y también presupuesto para la rehabilitación de viviendas que ahora mismo no están en el parque de alquiler, para que los propietarios las saquen. Pero yo creo que sí que es importantísimo que en este acuerdo, que es el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, uno de los grandes problemas de Ibiza y de Formentera y de Baleares, que es el precio del alquiler de la vivienda, pues ocupa un lugar central y propone soluciones concretas. Si esas soluciones nosotros creemos que son las adecuadas, pero bueno, en cualquier caso habrá que poner a andar el gobierno y habrá que poner en marcha las soluciones para poder comprobarlo o ir regulándola. Yo, ese es un buen ejemplo, ¿no? Cuando el Partido Popular está enrocado en esa oposición, pues, entre otras cosas, impide que medidas así se pongan en marcha, cualquier tipo de medida.
Muy bien. Déjame volver a la constitución de la mesa. Usted es secretaria segunda de la mesa en el Congreso de los Diputados. Leamos en este caso, un titular de un digital cualquiera. Vox consigue entrar en la mesa del Congreso gracias a la maniobra sorpresa del PSOE. Hay gente que ciertamente ha hecho esta lectura, que el PSOE no estuvo por la labor de hacer un cordón sanitario para que la extrema derecha no entrara en la mesa del Congreso, cosa que sorprendió a muchos y que muchos otros encontraron indignante. ¿Qué respuesta les da?
Pues mire, yo eso lo viví en persona y se lo
puedo explicar
perfectamente. Y además creo que fue público, o sea, que los digitales de cierto espectro ideológico quieran hacer una... Pero vamos, yo le cuento cómo fue, porque además fue público que durante varios días el Partido Socialista estuvo ofreciendo al Partido Popular a cambio de que el Partido Popular evitara o entrara con nosotros en esa estrategia de evitar la presencia de Vox en la mesa, le estuvo ofreciendo 4 puestos en la mesa al espectro de la derecha para que tuviera el Partido Popular uno más y se diera otro a Ciudadanos. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular se negaron absolutamente a entrar en esa estrategia y se negaron a evitar esa entrada de Vox en la mesa, con lo cual fuimos a una votación en el Día de la Constitución a ciegas, si me permite esa expresión, en la que nosotros no sabíamos ni siquiera lo que iba a votar el Partido Popular o Ciudadanos. Por lo tanto, nosotros, de hecho, evitamos en la votación de las secretarías que Vox tuviera un secretario en la mesa, que podía tenerlo, cediéndolo nosotros uno más a Unidas Podemos, que era todo lo que podíamos hacer en ese momento para evitar que hubiera no uno, sino 2 representantes de Vox. Realmente intentar hacer la lectura que ha sido el Partido Socialista quien ha cedido la entrada a Vox en la mesa me parece muy de ciencia ficción.
Ya para acabar, Sofía Hernández, ella es diputada al Congrés per a Eivissa i Formentera, ella és secretària segona de la mesa del Congrés dels Diputats. Dues qüestions molt ràpides. La pujada d'impostos, la primera gran mesura d'aquest nou govern, quan sigui una realitat, i ha creat força polèmica. Creus que serà la tònica dominant dels propers anys, aquest marcatge de segons quins grups mediàtics per no explicar bé la feina que es fa des del govern?
Pues sí, pero eso ya estamos acostumbrados desde el Partido Socialista. Yo creo que estamos viendo permanentemente cómo la derecha mediática y política de este país, siempre que gobierna el partido de izquierdas, en este caso el Partido Socialista, lo viven como una usurpación, como un gobierno ilegítimo, y a partir de ahí pues viven en la crítica desaforada, en los alaridos y en noticias pues como esta, que lo que está proponiendo el Partido Socialista y Unidas Podemos es subir el IRPF al 0,4% de los contribuyentes, a todos aquellos que ganan una renta de más de 130.000 euros al año para sufragar los servicios públicos, y están poniendo el grito en el cielo, diciendo que eso es un salario medio y que van a ahogar a la clase media. Evidentemente, usted y yo sabemos que la clase media en este país, desafortunadamente, no gana ese dinero ni de lejos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar prevenidos a que la derecha actúa así cuando gobierna la izquierda, porque lo viven siempre como una usurpación y algo ilegítimo. Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a esa situación y a pesar de ello seguiremos gobernando por el bien y por los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
Muy bien, ja per acabar, quin és el darrer pas perquè aquest pacte entre PSOE i Esquerra Republicana permeti la investidura a Pedro Sánchez durant la jornada de Reis. És demà en l'executiva del PSOE, en el Congrés. Quin és el darrer pas? Perquè ens hem perdut una mica.
Pues hay dos pasos fundamentales. Uno es la reunión hoy del Consejo Nacional de ERC,
sí,
donde manifestarán su postura, y mañana pues la ejecutiva, donde se dará cuenta de esa predisposición de ERC, y será, y en caso de que conlleve algún tipo de acuerdo, pues será también aprobado por la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. Y luego lo decisivo y lo fundamental, se lo aseguro,
es la votació, sí.
Es el día 7 en el Congreso de los Diputados, donde hay cada uno de los 350 diputados es responsable de lo que vota, y yo creo que todos tenemos que ser conscientes que este país lleva mucho tiempo en una situación de inestabilidad, y que la obligación que tienen todos esos 350 diputados es dar un govern a este país.
Molt bé. Veieu que tindrem govern a Espanya per uns quants anys? Ho dic perquè us esteu pactant, en aquest cas, amb una gent, amb Esquerra Republicana, que, en fi, que va voler dur a terme un referèndum per trencar Espanya. Creieu que realment els propers anys hi haurà un govern d'estabilitat? Com que hi posaves l'èmfasi, posaves l'accent en aquest govern d'estabilitat. Creus que amb aquest govern, amb Unidas Podemos i després amb els suports exteriors, doncs una sèrie d'altres partits, tindrem govern estable per anys?
Pues como usted supondrá, cuando hacemos este acuerdo de gobierno no pretendemos un acuerdo de investidura, pretendemos dotar al país de un gobierno con estabilidad y con capacidad de hacer política, ¿no? Y desde luego ese es nuestro espíritu, y repito, a partir de que haya investidura la responsabilidad recaerá en todos los diputados presentes en el hemiciclo y por parte del Partido Socialista, como hemos hecho siempre, como hicimos con 84 diputados y vamos a hacer ahora con este nuevo pacto con Unidas Podemos. Lo vamos a pelear cada día porque creemos, como decía antes, que es nuestra responsabilidad y que es un derecho de los ciudadanos que el gobierno eche a andar y pueda hacer política.
Molt bé, gràcies, Sofia Hernand, i, en fi, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí als micròfons de Ràdio Illa, com sempre. Vagi bé aquesta votació al Congrés dels Diputats pels vostres interessos, i molt bon any.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.